Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 20 de gener de 2022 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari dels temes que tenim entre mans a la redacció, que hem tractat aquests dies. Saludem els periodistes Roger Vilaclara, Jordi Llisterri, Glòria Barrete. Com anem?
Hola. Hola,
bon dia.
Bon dia.
Avui anem recollint una mica temes importants de la setmana passada. Potser el més destacat, el de la trobada dels bisbes catalans amb el papa Francesc. Jordi, que l'altre dia, l'última rebotica, estaves connectat com a corresponsal.
Exacte,
i parlàvem amb tu des de Roma.
Finalment vam obrir una corresponsalia a Roma. El que passa és que no durant ni una setmana.
Va,
Jo em volia quedar allà, però no em veu deixar.
No és possible. No? Només per ocasions especials. Va, que si es donen les circumstàncies, aviat podrem tornar a dir que hem passat per Roma. Però això ja ho explicarem a la propera rebotiga. Jordi, com va anar aquesta trobada? Vam titular amb aquesta possibilitat encara oberta de la visita del papa a Manresa.
Sí, ara potser ja comento el tema a Manresa, però així com més genèric. A veure, una cosa que ja sabíem, però que es confirma encara més amb aquest papa, és a dir, aquestes reunions són una vintena de bisbes, tarannàs i de llocs, tot i que territorialment tots eren de l'àmbit de Catalunya, Balears i València, però amb moltes diferències de tarannàs i de perfils, i aquest tipus de reunions amb el papa jo crec que són més un moment, fins i tot diria emotiu o personal o de reconeixement i de satisfacció pels propis bisbes, que no que allà es decideixin coses transcendents per la vida de l'Església i pels propers, que es marqui la línia de com anirà els propers anys. Sí que totes les reunions que es fan amb els dicasteris doncs serveix una mica per anar escoltant la música que sonen al Vaticà i una mica les orientacions que es donen, però que, i el mateix cardenal Amella, després en una entrevista que li van fer en el site oficial del Vaticà, doncs per això, doncs aquest més destacava doncs la proximitat, el tarannà aquest, i fins i tot quan et parlen després de fora de micròfon una mica de com anava la conversa, no t'ho diuen així, però acabes captant que mira, que eren un seguit de temes, de preocupacions comunes, però tampoc és que arribin a cap conclusió, ni que el papa els hi dicti un memoràndum de greuges o de felicitacions, o que els doni un pla de treball concret pels propers 5 o 6 anys o als bisbes. Per tant, és més aquest tipus de trobada. Una mica també la impressió en general de quan van explicant és que potser el Vaticà mana menys del que de vegades ens pensem. I, evidentment que una orientació d'un pontificat o d'un altre doncs marca la vida de l'Església Catòlica, però que tampoc és que vagin allà i un senyor els hi digui com una multinacional on hi ha el director general i quan parla el director general o el president s'acaben les discussions, sinó que una mica veus per on van les coses, però que al final cadascú amb la seva realitat eclesial i amb el seu tarannà o el tarannà del seu bisbat o dels seus capellans, doncs acaba fent una mica el que de vegades el que vol i de vegades el que bonament pot. Però és cert que això com a instrument doncs, de mantenir aquesta fraternitat, relació, unitat doncs, a l'Església, sí que les visites a Vimines tenen una dimensió important.
I de vegades aprofiten per fer una excursió tots junts, no? Que no sé si...
Bueno, això ho han dit molt.
Dona per que moments més... distesos, malgrat...
Sí, al final és veritat que és una setmana doncs, que conviuen tots sota un mateix sostre en aquest... Fa 8 anys estaven allotjats a la Traspontina, que és una casa sacerdotal que hi ha a prop del Vaticà. Aquest any estaven al Col·legi Espanyol, que està relativament també a prop, però al final són 8 dies, doncs com qualsevol espai també de... També, bueno, això ho fan moltes empreses o organitzacions, no? De també buscar espais més fins i tot distesos per crear un ambient de treball més pròxim. Però que jo sé, no s'han barallat, sí que han anat bé en aquest sentit.
Bueno, ara que dius que no s'han barallat, el que sí que ha sortit en alguns mitjans, que també ho reflecties a la teva crònica, sobretot a la roda de premsa posterior, no?, que van donar conjuntament, doncs aquesta picabaralla que potser des de fora ens va sobtar entre el cardenal Cañizares i membres de la premsa, per exemple, no?, que anava amb, una mica com en contraposició amb el que explicava el cardenal Omeya.
A veure, jo sent molt cruel diré que el cardenal Cañizares està absolutament desubicat. És a dir, és una rèmora d'una manera de fer eclesial que ja en aquest moment no pinta res. Bueno, no vol dir que estigui sol, hi ha molta gent encara amb aquesta línia, però diguem la gent, els cardenals, la gent de Roma i evidentment el mateix papa, la línia eclesial que estan marcant en aquest moment Cañizares és un outsider, fins i tot físicament i tot el respecte a la persona, però se'l veu una persona gran i molt d'allò. Hi ha una cosa brutal, que és que quan en un petit vídeo que hi ha de quan els bisbes van entrar a la trobada amb el papa i els va saludant un a un, el papa li diu: "Ai, cardenal, me veo muy despierto", i veus allà un senyor que costa una mica fins i tot de caminar. Potser no cal exagerar, no?
Aquest és un dels comentaris que se'ns han fet a xarxes, no?, a partir de les notícies, de dir, ostres, quina foto de... Vull dir que la mitjana d'edat és un tema que surt habitualment, no?, de les persones que estan al capdavant de les diòcesis, doncs... són grans, com ho és,
sí,
el papa,
però, escolta,
també.
Però hi ha gent amb 85 anys com el papa, que ara mateix se'l veu a mar de bé, i hi ha gent amb 70 anys que està molt fotuda. Això també depèn molt de la situació de cada un. I el mateix cardenal Omeya o el cardenal Cañizares pràcticament són de la mateixa edat, i la vitalitat que veus amb un i la que veus amb altres, que són la nit i el dia. Però més enllà d'això, i en parlar de premsa va quedar molt evident, on hi havia els tres arcabisbes de les tres províncies, l'arcabisbe Planelles de Tarragona, el cardenal arcabisbe de Barcelona Omeya i el cardenal arcabisbe de València Cañizares, clar, uns parlaven d'una visita i el Cañizares parlava d'una altra cosa. I fins i tot un dels temes que va sortir a parlar de premsa, que també va estar present en la visita, però que tampoc va ser el tema principal, però que va tenir el seu pes i que en parla de premsa va tenir molt de pes, que era el tema dels abusos, doncs el plantejament que feien els altres dos arcabisbes no tenia res a veure amb el que deia el Cañizares, que en un moment va deixar caure, que bueno, que al final esto se lo inventen, pràcticament, no? Escolti, no, ja no estem en aquesta etapa. Sí que fa uns anys, quan va començar a sortir el tema, fins i tot des d'altres instàncies, no, esto són abaduries, i no sé què, i s'ha fet tot un procés per dir, escolti, potser és un tema que afecta molta gent i no només a nosaltres, però que ens afecta a nosaltres ens som responsables, hem de respondre i hem de sobretot posar mesures perquè no torni a passar i reconèixer el que ha passat. Doncs aquesta és la posició que estan amb els bisbes actualment, i el Cañizares està totalment en un altre. I això és que es notava moltíssim, moltíssim amb les intervencions de la roda de premsa. I ja, per exemple, i veuran que, és que, saps allò que quan ho diu, dius, no, mira, faré veure que no ho he sentit, que de cop va deixar caure que un dels temes del Cañizares més interessants era el tema de la beatificació d'Isabel la Catòlica, i a més ho va lligar que era un model del protagonisme que han de tenir les dones amb l'Església i tal i qual. Dius, bueno, escolti, no estem aquí. Si toca dir el tema de la dona, que és un tema important i evidentment és un repte, però no passa per beatificar Isabel la Catòlica.
En fi, la consciència, sí, de la situació. Glòria.
En aquests casos, però també en d'altres. Molts cops, no?, la institució de l'Església sempre... jo crec que la crítica fàcil és que és un conjunt de gent que no està dins el món actual i desfassada, etcètera, no?, que hem sentit molts cops com a crítica. Però, clar, és que declaracions d'aquest estil el que fan és tirar enrere tota una feina, doncs, d'anys d'intentar obrir-se al segle XXI, a intentar dir ens preocupen temes, doncs, que la gent corrent també, i sempre em pregunto quin mecanisme hi ha dins l'Església, si és que existeix, perquè si hi ha persones, com en aquest cas el cardenal Cañizares, que evidentment amb tot el respecte, com a persona gran i persona que ha fet trajectòria, quan s'ha de dir prou, vostè ja no em sap greu, però vostè la tasca que està desenvolupant no cal esperar a tempos peores, és a dir, ja n'hi ha prou. No sé quin mecanisme hi ha a l'Església, si s'ha donat el cas, si hi ha això, mecanismes interns que desconeixem la resta de mortals, Jordi, o què s'ha de fer amb personatges d'aquest estil?
Bueno, soc bastant incapaç de contestar això, però sí que és veritat que pel que he anat captant, o sigui, al final es prioritza molt amb que les coses vagin caient pel seu propi pes. És a dir, decisions que sovint ens queixem i amb raó, que les coses són molt lentes, al final és així perquè no s'acaben produint fins que hi ha realment una evidència i un clamor molt majoritari en què les coses així ja no poden continuar. Ara me'n vaig molt enrere, però el Vaticà II dels anys 60 representa tot un canvi de paradigma de la visió que té de l'Església, sobretot de la seva presència en el món i de com es confronta amb la societat, però al final allò respon gairebé un segle de treball i de gent que va dient, escoltin, això per aquí no anem bé, o sigui, potser molts anys abans l'Església hagués pogut fer aquest canvi de paradigma, a principis del segle, ho fa a mitjans del segle XX, i ho podria haver fet a principis del segle XX. Què passa? Que els processos de maduració són molt lents i que mai es volen provocar coses que puguin provocar un trencament. I això d'una banda té les seves avantatges, em dir, home, doncs intentem arribar-hi tots junts, però clar, aquest arribar-hi tots junts a vegades és molt feixuc i molt carregós i s'acaba arribant tard.
I provoca que hi hagi molta gent que marxi. No? Que allò que se'n parli d'aquests allunyats, no? Gent que culturalment, socialment, espiritualment i han tingut experiències i s'han sentit església en un moment determinat, que a partir d'un cert moment de la seva itinerari vital, i mira, fins aquí, gràcies, no? Jo no batejaré els meus fills en aquesta església, que el que sigui, no? Més coses, Roger?
Sí, no, jo sobre també aquesta, bueno, sobre la visita límina, no, també em generava curiositat el fet del que tu deies, Jordi, l'entrevista que vam treure de l'Omeia, no, que explicava una mica com és el Papa Francesc, o sigui, com aquestes curiositats de com és el Papa Francesc potser a porta tancada, no, i deia això, el que tu deies, no, que transmet un més del grup, que es situa, doncs, de germà a germà, i també, doncs, destacava com el sentit de l'humor, que és algo que a mi personalment, doncs, em va fer gràcia. Però també, Jordi, el que et volia preguntar una mica, no? Com titulaves l'article sobre Manresa, vindrà Manresa o no vindrà Manresa el Papa Francesc? Què creuen també els bisbes? O sigui, què en pensen? Perquè sembla que és una mica evasiu en aquest sentit, en aquest aspecte. Es creu que vindrà o no?
Mira, si vindrà Manresa o no, jo crec que només ho sap una persona en el món, si és que n'hi ha alguna que ho sap, i ell mateix. Per tant, la resta podem senzillament especular i potser algú més proper al seu entorn doncs pot tenir. Sí que és veritat que d'aquesta visita, i és el que titulàvem, i per altres comentaris que es poden haver fet, és un tema que no ha caigut de l'agenda. Està allà i té uns visos de possibilitat amb què s'arribi a concretar. Jo he tornat de Roma amb una impressió més positiva de la possibilitat que això passi que no la contrària. Ara, és un tema molt, molt obert. És cert que si s'hagués volgut descartar, doncs s'haguessin pogut aixecar menys expectatives de les que continueu havent-hi obertes per ara. Per tant, jo crec que és un tema que l'important és que continua estant en l'agenda i les possibilitats. També siguem conscients que ja no és un tema concret de Manresa, és a dir, els viatges pontificis s'anuncien uns mesos abans, fins i tot amb aquest papa i amb la situació actual de pandèmia, on tot és molt provisional, ara la Santa Seu no se li anuncia un viatge per d'aquí un any, perquè d'aquí un any ningú sap ben bé com estarem. Per tant, els viatges últims s'han anunciat en termini de mesos o setmanes molt, molt curts. Per tant, ens podem trobar que si el papa més o menys pot haver decidit, m'ho invento, no estic donant cap informació, però si el papa pogués haver decidit que el juliol vindrà a Manresa, doncs probablement anunciar-se oficialment abans de l'abril o maig no passarà, perquè esperaran una mica a veure quin panorama hi ha de cara que el juliol es pugui produir aquesta visita, o el desembre, o quan fos. Per tant, no crec que un mig any abans o la visita del papa Benet a Barcelona es va saber amb bastants mesos d'antelació. No estem ara en aquest escenari.
Va, escolteu, si us sembla, canviem de carpeta. Un dels temes que publiquem
Puc
aquesta
fer?
Setmana...
Ja sempre que vols canviar de tema et tallo, però...
No ho deixes, com... no em deixes.
No, exacte. No, com que ha fet el comentari Roger de l'humor, en l'audiència del dimecres al matí, que és aquesta audiència pública, com després el Papa saluda diversa gent, per una qüestió posament de sort, vaig tenir la sort d'estar bastant endavant. I el Papa anava saludant la gent. I hi havia una parella... vaig deduir que era amb la seva filla, que estaven allà i el papa els saludava perquè em sembla que feien, no sé si 70 o 60, no sé, molts anys de casats. I com que estava relativament a prop, ho vaig sentir, mira, sentida, bueno, ho deien en italià, l'aniversari de casament i tal. I el papa el primer que els diu, i quina és la víctima de vos dos?
És animal.
Bueno, pues, és una persona que un matrimoni ja tot devot i tot catòlic, i els senyors grans els expliquen, li van explicar que han viscut tants anys junts i que s'estimen tant. No, i la víctima, quin és? No sé si va dir la víctima o alguna cosa semblant, però com volen dir, quin és el que ha sofrit més aquests anys?
Té la capacitat de trobar, no?, la paraula per trencar i descol·locar una mica.
Demostra molt el tarannà del papa en aquest sentit de l'humor.
Molt bé, escolteu, aquesta setmana publiquem també sobre una enquesta que circula, que està fent circular i proposa el Catholic Women's Council que... de cara a l'any 2022, de fet, l'any en el que estem, ja no sé quin any vivim, el 22 ja és el present, aquest any convoquen un peregrinatge, diuen, global. En principi, sé que en el seu moment es va estar parlant de fer una trobada a Roma, però el que dèiem, el context actual de pandèmia ho fa tot molt complicat, i per ara treballen en l'àmbit virtual. Llavors, per preparar aquesta mena d'encontre, estan fent tot de reflexions en paral·lel, en petits grups i a nivell local, de quin ha de ser, no?, com es pot treballar per la igualtat de drets i dignitat de les dones a l'Església. I també el moviment El Sembla Veu, la coordinadora de dones creients, no?, que hi ha a Catalunya, una mica recullen aquesta proposta i en fan difusió, no? Hem estat tafanejant què és el que hi ha en aquesta enquesta, no? O per quins temes s'interessen. Volen promoure el pensament i recollir informació. Clar, quan tu fas una enquesta amb un formulari vols saber una mica, poses la temperatura de com està la realitat de les dones a l'Església, no? I d'entre els diferents eixos que plantegen, un és la situació a nivell global, després parlen de poder, participació i representació, d'estructura, transparència i com se'n diria, de retre comptes, no?, a nivell també econòmic, és a dir, quina informació tenen les comunitats d'on es gasten els diners, doncs aquell grup, aquella parròquia, el que sigui, no? Després parlaven de vida dels sacraments i de resistència i esperança, així més vocàlicament, però en cadascun d'aquests eixos hi apunten qüestions, no?
Però va més enllà del tema específic de la dona.
Pel tema aquest, per exemple, econòmic. Bueno, i té a veure en el moment en què l'estructura és clerical, no? I els clergues només poden ser homes a hores d'ara, per tant, sí, qui té la clau de la caixa...
Yeah.
I creu que la informació no l'ha de compartir, doncs tu com a dona laica no tens res a dir o no pots dir res. O, tot i que l'altre dia em feien a mans un text justament del concili, va que el busco, ara espero no triga gaire, a veure, us ho dic de seguida.
Del
un
concili text que... Vaticà II.
No, disculpeu, del sínode, del llibret aquest que ha escrit en Salvador Pier, no?, de la sinodalitat, que vol dir, no?, caminar junts en l'Església, parla de, i recull un fragment del Codi de Dret Canònic, que molt sovint, i aquí ho penso en contraposició al que passa a la societat, a dins l'Església parlem més de deures, sovint, que de drets, no?, he de fer això, he de fer allò, no? Una càrrega, la creu, o responsabilitats, o la lluita, no? La militància, tot està com en matèria de tasques i coses a fer. Però de vegades perdem una mica l'horitzó d'uns drets també que són assignats en tant que poble de Déu, diríem, no? I dic en contraposició el que passa a la societat civil, perquè normalment a la societat civil es parla molt de drets i poc de deures. Mm. Però vaig al tall aquest concret, aquest fragment, que diu que en la mesura de la seva ciència, competència i aptitud, els fidels tenen dret i àdhuc a vegades el deure de manifestar als pastors sagrats el seu parer sobre les coses referents al bé de l'Església i de fer-ho conèixer als altres fidels, salvar de la integritat de la fe i els costums i la reverència envers els pastors, Aquí sempre hi ha allò de la correcció fraterna, que és una expressió que em fa molta gràcia, de dir, bueno, siguem crítics, però amablement, no?
Hi ha un matís important en aquesta cita que s'ha tret diverses vegades, per exemple, en temes com els nomenaments episcopals, que la primera part, no tinc el text davant, però que ve a dir, tothom té dret, però amb aquesta prèvia de si té prou ciència i prou coneixement, cosa que no s'exigeix als capellans, que de vegades parlen de coses que no en saben. O sigui, hi ha coses que en saben, però potser d'economia o de comunicació o d'arquitectura no en tenen ni idea i són els que acaben decidint si aquella porta es posa a la dreta o es posa a l'esquerra. I en canvi en els laics se'ns exigeix que quan parlem d'economia doncs sigui gent que en sàpiga, quan parlem de comunicació sigui gent que en sàpiga, o quan parlem de la reforma de les coses sigui gent que en sàpiga. O sigui, aquest matís que és significatiu, també.
Rebobino, bueno, per situar tot això d'on venia, que era si hi havia uns temes que eren extra tema, no?, del feminisme dins l'Església o com aquesta visió de gènere en les relacions dins de les comunitats, jo crec que té aquesta afectació en el moment en què no hi ha un pla de fraternitat i igualtat, no? Hi ha situacions d'un decalatge molt gran, d'accés a la informació, de com es comparteix, com es comunica, etc. I, per exemple, preguntes que hi ha en aquesta enquesta, si s'ha patit violència física, verbal, psicològica, no? O a raó de l'orientació sexual o de la identitat sexual, no? Si s'han viscut abusos de poder. O després també es preguntava si es considera que les dones poden, no?, representar Jesús com ho podrien fer els homes, que aquí hi ha la clau de volta de per què no, les dones no poden accedir al sacerdoci. Bueno, són diferents els temes que es van apuntant. Em sembla que és curiós i estaria bé també tenir accés a les respostes, no?, després de que circuli el formulari. Doncs una mica que és el que aquesta radiografia, que és el que se n'obté.
I això està adreçat a que ho contestin dones o tot el poble sant de Déu, que diries abans?
No, entenc que dones, sí, en aquest cas. Sí que és veritat que una de les coses que surten també en aquestes mobilitzacions o quan ja, no, s'impulsa una transformació en aquest sentit és que aquest no és un tema de dones. És a dir, és una problemàtica compartida on tothom aquí ha de poder dir la seva, no? I justament, ara repassàvem els més breus també, Roger, aquest tema sortia indirectament, no?
Sí, precisament, després ho comentarem amb els més llegits, però sí que és veritat que aquesta setmana un dels articles més llegits ha estat un breu que hem tret, un article de recull de premsa del Segre que titulaven 8 dones oficien missa a les Garrigues al faltar sacerdots. I és un breu que ells titulaven així, sí que és cert que cal dir que no és que fessin de capellà, per dir-ho d'alguna manera, sinó que són dones que fan una celebració de la paraula i que tenen doncs el permís exprés de l'arcabisbe de Tarragona i que el que fan és doncs donar la comunió amb la prèvia consagració del pa i el vi, i és un article que realment ha estat, ha tingut força repercussió en diferents mitjans. L'he vist, jo que faig el recull de premsa, doncs l'hem vist en diferents mitjans, no només al Segre, sinó que altres mitjans també ho han explicat, i que fins i tot també, doncs, una curiositat, no?, però que també és veritat que nosaltres, doncs, a les nostres xarxes també ha tingut repercussió, que és quelcom que també està bé, no?, està bé veure en el sentit de que, bueno, quin article té repercussió, no?, i també quin tipus de repercussió ha tingut, perquè això també
ha estat
una mica.
Sí, ara que deia el Roger, no?, és un dels temes que s'ha viralitzat i és curiós perquè pensem que és un tema nou, evidentment no, ja fa força anys, diríem afortunadament, però és veritat que el rerefons de tot això doncs té una part negativa, i és que doncs l'Església se n'adona que només amb els capellans que té doncs no pot fer front a tantes parròquies. L'article que diu el Roger del Segre doncs, ho posa de manifest, és un capellà que té 18 parròquies al seu servei, doncs evidentment jo crec que tothom entén que una persona sola no pot arribar a tot, i més quan els capellans sovint no només fan de rectors, sinó que se li sumen doncs, certs càrrecs o classes o acompanyament o etcètera, coses típiques que fan, no? Dic que sobta l'interès perquè és quan te n'adones i va tot en contra, o sigui, tot molt lligat amb el tema que ara comentava la Laura. És la necessitat al final social que té també l'Església de dir, sisplau, si hi ha una estadística que mostra que a les parròquies hi ha un gruix i un tant per cent molt gran de persones que s'impliquen són dones, doncs, sisplau, demanem-li a aquestes dones que facin un servei. I, sobretot, el que volem remarcar és, de vegades, el desconeixement. Quan apuntava ara molt bé el Roger, és que el titulen molt ràpidament, també per una qüestió de clickbait, no? De clicar ràpid i volem pensar que és més això que no desconeixement, que substitueixen un rector. No ben bé, no substitueixes un rector quan no fas missa, sinó que és una celebració de la paraula, però entenem que són conceptes que la gent que està fora de l'Església doncs potser li poden sonar igual, tot i que no ho són. Però també hi ha coses importants com acompanyar les exèquies, celebrar certs sacraments que només fins ara podien fer-ho els capellans, i doncs jo sempre he pensat, crec que és una boníssima oportunitat per entendre com a comunitat, com ens apropem a les necessitats. I resulta que és la necessitat per manca de capellans, doncs demanem-li a una persona de la comunitat que ho faci. I sobretot que aquesta persona tingui un acompanyament, que se senti també part d'aquesta comunitat fent aquest servei. I doncs tant de bo algun dia no només puguin ser dones grans, com és el cas actual, sinó que també joves, que tenen, evidentment, moltíssima capacitat de fer-ho, doncs se'ls doni aquesta oportunitat.
Parlant de la figura d'animadors de comunitat, que se'n diu, no? Que poden fer una celebració de la paraula, al final tots els cristians poden agafar l'Evangeli i llegir i comentar, no? I en aquest cas també hi ha bisbats que han proposat formacions específiques, tot això es pot dinamitzar, es pot promoure, i com sempre quan va sortir també el tema dels ministeris laicals des de Roma, sempre tot acaba amb una frase de que cada conferència ho aplicarà a la manera que cregui convenient, que segons on aterri vol dir que allò no prosperarà, no? I segons qui doncs pot donar-hi més relleu i pot posar-hi recursos, em pot preocupar i pot fomentar-ho, no?
També cal... Perdona, sí, acaba de dir. No, deia que també cal destacar que crida l'atenció aquest titular de 8 dones, que sembla que fins que no ho mires bé o no està situat en el tema, sembla que ara hi hagi 8 dones fent misses a Catalunya, que no és aquesta la notícia. Crida l'atenció perquè tampoc és nou, és a dir, fa anys, cada vegada n'hi ha més, i va creixent el nombre per la mateixa realitat de les parròquies, però fa anys que hi ha dones amb aquestes missions laicals o de serveis pastorals que doncs, en determinades comunitats, per manca de mossens, presideixen la celebració de la paraula, i no, en aquest sentit no és cap novetat.
Aquí, entre els comentaris que es feien a xarxes, sí que voldria fer després un apunt de que alguns eren molt lamentables i que els hi han de donar una credibilitat concreta, després en parlo, però dels que em van semblar interessants, un era aquest argument que es presenta sovint de dir, ostres, és que es fa perquè no hi ha un altre camí, però no perquè es vulgui, no? Això que dèiem, des d'un principi d'igualtat i fraternitat, o perquè no es valori les capacitats d'una persona concreta, que no tenen per què ser diferents ni pitjors a raó del seu gènere i com hagi nascut, no? I llavors una mica d'això, la discussió dialèctica dels que diuen si això ja és possible i es pot fer, fem-ho més enllà de quines siguin les raons, no? O de per què ens trobem en aquesta situació, doncs ja és bonic. També vaig veure algun comentari des del...
No, és fer de la necessitat virtut, no?
Sí. Sí, i gent que està, no?, en aquests moviments que dèiem que estan promovent tot aquest diàleg i transformació des de la base, també algú feia un comentari com de és que m'emociona veure, encara que sé que el titular no és encertat i juga amb allò, no? Diu, però ostres, realment és una lluita a la que molta gent ha renunciat a fer per frustració i després de donar-se, no?, cops de cap contra la paret o topar amb un mur. Però els que segueixen batallant i creuen que això faria una església millor, doncs ho viuen com una alè d'esperança, no? En aquest sentit, o d'oportunitat, o digueu-li com vulgueu.
Sí, però mira, una mostra que m'ha cridat l'atenció de canvi de sensibilitat. Ara aquests dies sortirà el programa de la Setmana de la Bíblia, que des de fa uns anys es fa cada any. En el programa aquest any, la presència de dones ja no és únicament anecdòtica, sinó que és significativa. Fa potser, no sé si 10 anys, 5 o 20, però potser no fa tants anys, possiblement tot el programa hagués sigut de mossens que parlaven de la Bíblia, que al final és, bueno, quin sap més de Bíblia, doncs els mossens, i per tant en parlen ells i d'això. Ara a ningú se li pot acudir fer una setmana de la Bíblia on amb les intervencions no hi hagi cap dona.
És un
això
canvi
ja passa amb una certa naturalitat i sense haver-ho de discutir gaire.
Sí, que la gent es pregunta, ostres, en aquest programa què podem fer perquè hi hagi més dones? Això ens extès i ens consta. I la Glòria riu perquè també l'han cridat amb ella a fer una mica de xerrada a l'Arxiprestat d'Igualada, no?
I curiosament, la persona que et truca, la persona que ho gestiona, doncs és una dona, no? I tant a dones, de la capacitat que tenen les dones, també em consta que l'Arxiprest doncs és un home molt treballador, eh? Però vull dir, en aquest cas, tant a dones, d'aquesta voluntat de fer més visible això que deies tu ara, Laura. O sigui, al final, l'Església també forma part de la societat, és societat, i a la societat hi ha tant homes com dones. I a l'Església, curiosament, hi ha més dones que homes. Si comptem caps blancs dels bancs de la parròquia, em refereixo. Llavors, és simplement fixar-se en el que tens al voltant i dir, si volem ser reflex d'aquesta societat, doncs cridem a dones. En aquest cas ens ha tocat a nosaltres, però ho farem el millor possible i esperem que no ens hagin cridat només per ser dones. Eh? També ho he de reivindicar.
Important, sí. De fet, per un altre exemple, que és que aquesta vegada, aquest any, per primera vegada, les decenals de Valls també inclouen dones en les predicacions, que normalment hi anaven bisbes... Hi anaven bisbes i hi anaven abats. Punt i final. Aquest any, per primera vegada, incorporen també la Teresa Forcades i hi ha la Carme Borbonés i algunes altres. I no cal entrar en més detalls, però jo crec que hi ha aquest
punt que s'adonen. És a dir, que tu també t'han convidat, ho podem... Escolta, no totes les directores...
Diu altres dones.
Mai un director de Catalunya Revisió havia predicat a unes decenals de Valls. Impressionant.
Esperem no haver de sortir a la premsa per alguna raó negativa, és a dir, crítiques, allau de crítiques a la prèdica de... No, però sí que hi ha aquesta sensibilitat i es nota, és veritat, en els programes com a mínim hi ha una reflexió doble de com ho podem fer i hi ha un canvi de paradigma. Dit això, sí que volia fer un comentari del tema dels missatges que hi ha a xarxes, que a vegades són, això deia, nefastos, no? Així com hi ha lectures positives d'aquesta notícia que no és nova i que trenca una mica amb l'esquema que tenim de qui pot estar damunt d'un altar, no? L'altre dia a Twitter hi havia molts comentaris, Roger, que tu també et vas alarmar, no? A partir d'aquesta notícia que havíem recollit del Segre, i alguns jo crec que són, s'ha de dir i s'ha de denunciar, alguns són desagradables i alguns estan en el límit del que seria denunciable o dir si allò és un delicte d'odi o no, però...
Però desagradables en el sentit, diguem, de cristianofòbia o de masclisme?
De masclisme. Bueno, masclisme o d'un esquema molt tancat del que ha de ser l'Església, sí. No? I
m'ha fet pensar... Diguem.
Sí, i m'ha fet pensar que molts d'aquests perfils no són noms, no?, reals de persones. Llavors dius, potser és el mateix amb diferents noms. I m'ha fet pensar això en el curs que es va fer amb verificat de la Càtedra de Llibertat Religiosa, que deien a veure com fer un contrast. Una imatge que es va passar durant el curs era aquella sala de bots, no?, de màquines, tot de prestatges amb infinitat de telèfons mòbils connectats, emetent constantment missatges a xarxes, no? que fan que de forma massiva puguis conduir l'opinió pública o el que creus que és l'opinió pública sobre un tema cap a un cantó o cap a un altre, no? I dic, bueno, potser no era aquest el tema en concret, però déu-n'hi-do la pluja de respostes que hi havia que anaven totes en un mateix sentit, no? De dir, això ha de provocar un sisme o això, no? Que ens hem pensat que les dones no sé què. Dius, a veure, posem-hi també el termòmetre de la veracitat en aquest sentit, o quina credibilitat et dona aquella persona que, per començar, ni s'identifica, ni té un nom real, ni una foto real, no? Glòria.
Sí, ara que esmentaves el tema de les xarxes socials, evidentment coneixem els bots i els haters, etcètera, eh? Són conceptes que ja formen part de la vida digital.
I el grau de malaltia mental d'algun sector, sí.
També, sí, però
vull dir que quan estires el fil, no?, i te n'adones que és una sola persona que ha creat una estratègia a partir de robots que repliquen a través d'avisos de paraules clau, doncs, bueno, no li hem de donar més claca que això. Però sí recordo, malauradament, sempre que penso en haters, xarxa social i església, és molt evident parlar de la Lucía Caram. I és, alguna vegada, us convido a que algun dels seus tuits, sigui quin sigui, social, eclesial, de vida, d'haver pujat una muntanya, d'haver compartit l'àpat amb no sé qui, la quantitat de respostes que no tenen res a veure amb el que acaba de dir, però que acaben creant un discurs constant, que inclús fa mal. Vas baixant comentaris i dius, bueno, ja n'hi ha prou, perquè això genera un odi i és sorprenent quan una persona ha d'estar constantment rebent aquests comentaris. O sigui, realment, també és una forma d'evangelització i d'autocontrol i de pensar alguna cosa s'està fent bé quan una part de la societat, i insisteixo, és una ínfima part, perquè els robots es poden multiplicar molt ràpid, salta a la mínima, no? I tenen com a avís que quan parles de migració, quan parles de temes socials, quan parles de dona, et salten a la llogular. Bueno, alguna cosa s'està fent bé quan hi ha tants vots que reboten davant d'això. Ara, des d'aquí, doncs, sempre apel·lem a que a les xarxes socials pugui ser un àgora digital, però amb diàleg i amb respecte. I quan això hi ha una zona és impossible.
O quan parles d'església, en seguida et surt de la pedofília, no sé què, tal i qual. Vull dir, això, les xarxes socials és totalment permanent, encara que el tema que parlis d'església no tingui absolutament res a veure.
Sí, sí, sí.
Escolteu, repassem, si us sembla, els articles més llegits de la setmana. Roger?
Sí, en els més llegits tenim en primer lloc l'article sobre la visita dels bisbes amb el Papa Francesc, el que comentàvem a l'inici. En segon lloc tenim una notícia sobre la mort d'Antonio Fernández, que era el vicari judicial de Sant Feliu. En tercer lloc tenim la notícia sobre que la missa de la 2 canvia de capella habitual. En quart lloc tenim també un article de la setmana passada sobre la visita límina i en cinquè lloc aquest article que ara comentàvem, aquest breu de les dones que va treure el Segre.
Comentaris?
Això de les misses, sí. Que és curiós que continuen sent espais amb molta audiència. Ara hem comentat això de la missa de TV2. La missa de TV2 és un dels espais que abans se'n deia el Carlivet, el canal en català de televisió espanyola, continua sent dels espais amb una audiència més proporcionalment més nombrosa. Òbviament, l'audiència que hi ha un diumenge al matí no té res a veure amb l'audiència d'un dia a les 9 del vespre, per tant, numèricament potser no, però proporcionalment sí. I en altres llocs passa el mateix amb la missa de Montserrat, també en parlant al seu moment durant la pandèmia, que va ser una explosió, diguem, en aquest sentit, doncs, de gent que seguia la missa de Montserrat, però això continua sent així i abans de la pandèmia i del confinament ja era així. I ara fa uns dies un dels nostres col·laboradors, el Ramon Bassas, també ho comentava per Twitter, el tema de que la televisió local de Mataró també un dels programes amb més seguiment és quan fan la missa, no? O un dels programes més vistos de l'any és la retransmissió de la missa de les Santes de Mataró, no? Bueno, és un fenomen realment que jo crec que encara no s'ha estudiat prou des de les facultats de comunicació, el seguiment i el servei que fa, doncs, la retransmissió dels oficis litúrgics.
En aquest cas, el canvi que s'anuncia no és de ciutat, això és una cosa que s'ha gravat a Sant Cugat i continuarà a Sant Cugat, però passen, diguéssim, del monestir de Sant Domènec, al Col·legi de Puresa de Maria, que tenen també en una de les seves capelles.
Però per una qüestió logística mantenen la proximitat amb Sant Cugat, no perquè sigui el lloc més catòlic de Catalunya o facin les misses millor, sinó perquè, com sap tothom, els estudis de televisió espanyola a Catalunya estan allà i, per tant, és més pràctic fer-ho això que fer-ho a la Seu d'Urgell o a Reus. I sempre han buscat un espai proper als estudis per poder fer la missió.
Nosaltres a la redacció tenim una anècdota amb aquesta missa. A Glòria, que li agrada explicar aquestes coses, no sé si pots fer l'apunt.
Home, sí, jo crec que ara ja feia temps que no associàvem potser això, però recordo mesos enrere, quan era com habitual, 2-3 correus diaris, va arribar un boom excessiu, que ens demanava la gent misses pels seus familiars difunts i ens explicaven intencions perquè a la missa de la 2, doncs aquell diumenge es pregués. Exacte, o sigui, era realment, podríem haver fet un llibret de la vida i la gent, perquè durant la pandèmia es va exagerar, no?, aquest tema de les defuncions, evidentment, i gent que ens explicava qui era la persona que havia mort i si el familiar. Bueno, ens acabaven trobant a través d'internet com un punt de referència per contactar amb la missa de TV2. Sempre dèiem, no?, allò, nosaltres som un mitjà de comunicació, hem de contactar directament amb la missa de TV2, i continuava passant. I aquesta és l'anècdota que tenim molt endins la missa de TV2, perquè durant mesos vam estar com enllaçant les persones que demanaven intencions amb el contacte concret.
Molt bé. Escolteu, jo crec que no podem tancar el programa sense treure un dels temes que més ha preocupat les famílies i les escoles aquests dies, que és la, evidentment...
I parles en primera persona.
És que és un xou i un mal de cap, i s'està forçant la resistència de la gent. Però aquí concretament, sí, les famílies en quant a, no?, fer mans i mànigues quan tens nens confinats, però també les escoles, que han d'atendre igualment els nens que no estan confinats i que tenen baixes en el cos de professors, no? Llavors, com que això va ser una realitat que es va accentuar tornant de vacances per aquesta corba de la sisena onada, va ser un xou, i se n'adonaven, doncs, que no donaven a l'abast. Escola Cristiana, la Fundació, va una mica estar amatent aquesta situació i han creat, junt amb la Facultat de Ciències de l'Educació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, han creat una borsa extraordinària, que en diuen borsa Covid, perquè faci de pont i puguin les escoles que tenen una baixa, que puguin trobar una substitució amb agilitat. Llavors, de què s'alimenta aquesta borsa? Doncs de gent que està vinculada a la institució, que s'han apuntat i que doncs són estudiants, o que, de fet, la majoria titulats, no? Veig aquí gent que té, doncs, el doble grau, gent que ha fet per infantil i primària, bueno, els graus de psicopedagogia, d'atenció a la diversitat, educació inclusiva. Hi ha diferents perfils, no?, que creuen que poden, que potser no tenen, no?, una gran trajectòria, però que poden donar resposta a una situació d'emergència.
O que no han acabat el curs de capacitació pedagògica, aquest tipus de coses. O sigui, encara els hi queden algunes cues de formació per poder entrar laboralment plenament en el mercat laboral educatiu.
Això s'ha fet com una resposta d'emergència. Van engegar-ho el divendres i de seguida ja tenien disponibles 230 persones per començar a treballar. Això es va poder vehicular amb uns formularis a les peticions que arriben de les escoles cristianes, però aquí hi ha diferents intríngulis. Una és que si tu ets una persona candidata i estàs podent fer una substitució d'aquestes, normalment no t'apuntes a una sola borsa, no? Ho fas de totes les que pots, no? I la majoria dels que finalment arribaven aquí, ja no aquesta borsa, sinó la borsa que tenen fixa de l'escola cristiana, o les que hi pugui haver de xarxes educatives, perquè Jesuïtes té la seva borsa, Escola Pia té la seva borsa, Badrona també té la seva borsa, hi ha diferents xarxes d'escoles que tenen gent a la vora i que ja són perfils coneguts, però quan aquestes borses se saturen necessites una solució. I dèiem que l'intríngul és que quan trobes un d'aquests professors, doncs ja està llistes del Departament d'Educació, que també té la seva borsa, i prefereixen aquesta altra plaça, no? Perquè, bueno, per diferents motius, però una perquè no vagis més avall a la llista, no? Són un seguit de punts que perdries si et fan una proposta de feina i no l'acceptes. A més, una cosa que s'ha denunciat i recollia en diferents mitjans també és que un cop tu arribes a la conclusió que vols un professor o mestre de, no, assignat o que s'ha proposat a través d'aquesta borsa Covid, si són dels que no estan titulats, no? Resulta que el departament això no ho cobreix, com si fos un personal, no?, contractat. I, per tant, la pilota queda a la teulada de les escoles, que són les que haurien d'assumir el cost de substitució d'aquestes baixes. I ara mateix...
Perdó, les escoles vol dir les famílies. Que
exactament,
no, no
les famílies.
El situació... pare escolar, ho paguen les famílies que porten els fills d'aquella escola.
S'entén que no estan les escoles per augmentar quotes quan ja la situació és bastant delicada i ho sabem d'inici de curs. Per tant, bueno, resposta del departament és que no té intenció de, no, de cobrir aquestes baixes. Jo crec que a hores d'ara no hi ha cap canvi en aquest posicionament.
No, el greu és que és la pel·lícula de sempre. És a dir, el departament en el seu moment surt, surt una expressió més brillant, però allò bombo i platillo, anunciant que, no, no, que les baixes es cobriran i que les contractacions, i que tot molt bé, però falta l'afegit de dir els de l'escola pública, cosa que em sembla perfecta. Però clar, tenim un 40% d'alumnes escolaritzats a la concertada i aquests alumnes són tant alumnes com els de la pública i tenen el mateix dret les famílies en què quan faltin 10 professors en un centre, doncs hi hagi un mecanisme d'urgència, com és en aquest cas, per cobrir aquestes places i que els nens no estiguin desatesos o perquè el teu fill doncs tingui el professor que li toca l'alba, aquell mes no t'hagin de posar 10 euros més al rebut. Això és que és totalment incomprensible, senzillament.
Un dels arguments que es donava, és a dir, en situació també de moments molt extrems de la pandèmia, que hi havia saturació al sistema sanitari, es van fer contractacions extraordinàries d'estudiants de graus de medicina, d'infermeria,
el que sigui.
Sí. És a dir, que vingui qui pugui, perquè algú ha d'atendre. Doncs de la mateixa manera, algú ha d'atendre els infants. Evidentment, algú que tingui nocions, estem parlant d'estudiants d'últim curs, no? Gent que té, no? I una voluntat i una perspectiva i una vocació, no, no el primer que passi. Sí, evidentment, però clar, no sé, són d'aquelles coses...
Desconcertants, no... senzillament.
Desconcertants, sí. La concertada està desconcertada.
No, no valorarem.
No
valorarem el grau d'humor del programa.
No volia en cap cas fer un acudit d'una situació que és greu, de veritat. Però m'ha sortit així.
És molt dolent, eh?
En qualsevol cas, fem un salt i sí que voldria que poguéssim acabar amb un tema positiu del món educatiu també. Roger, sorprèn-nos una mica i ajuda'ns a acabar de tancar això una mica millor.
Ho intentarem. Sí, aquesta setmana hem explicat al portal doncs, que hi ha un projecte que ha engegat la SAIE Catalunya de Pastoral. És un projecte que el que pretén doncs, és una mica potenciar l'interès dels joves per l'acció social, la interioritat i la fe. I bé, és un projecte que el que ens explicava la Concepción Revuelto, que és la delegada de Pastoral de la SAIE Catalunya, doncs, ens explicava una mica que la idea és poder lligar el coneixement amb la fe, no? Cada vegada sembla que són dues coses molt oposades i que tot va una mica junt i lligar també com les tres branques del coneixement. I llavors ja doncs, ho han organitzat de tal manera que fan tres tipus de tallers diferents, un més de l'àmbit tecnològic, un altre de temes d'humanitats i l'altre més artístic. Llavors la idea és poder lligar aquests coneixements de les diferents branques amb aspectes relacionats amb la fe, amb la vocació, amb l'acció social... I també, sobretot, doncs, això, no? Amb la idea de que els joves es puguin implicar al màxim, de que sentin, doncs, també ens parlava una mica del sentiment de pertinença de la Salle i això, no? Una mica és aquest projecte que estan engegant, que han engegat aquest curs, que és veritat que l'any passat ja havien iniciat amb un tema de concerts solidaris i que aquest any doncs, amplien a aquestes tres branques, no? Fent doncs, una part de robòtica, una part de lliga de debats i amb aquest concert solidari que també esperen poder tornar a fer de cara a l'abril.
La foto era sorprenent, una de les que hi ha a la galeria, la segona, perquè penses que té a veure això de la robòtica amb la fe, no? Però...
És la idea que també ens deia Concepción, la Concepció que bé que deia això, no? Que de vegades sembla que la tecnologia, que la part més científica està totalment deslligada a la fe i a aquests temes, no? i que intentaven, doncs, a través de l'acció social, de veure que la tecnologia, doncs, pot ser un servei per a les altres persones, etc., doncs, poder-ho lligar i també perquè els joves tinguin més interès en aquest sentit, no?
Glòria.
Bueno, doncs, ara que s'apropen les jornades de portes obertes, les famílies després d'aquest daltabaix que suposa els confinaments i de més, hauran de també pensar les noves famílies en les inscripcions, etc. Doncs és moment
tots,
per recordar...
Tots cap a la Salle, no vols dir?
Bueno, no em referia a això, però sí que és veritat. Jo sí que sóc una gran defensora reivindicadora de l'escola concertada perquè, clar, l'he viscut en pròpia persona i per això, i també doncs, a Catalunya Religió hem anat fent seguiment durant aquests anys de tots els projectes. Ara el Roger esmentava doncs, aquest de la Salle Catalunya que realment, doncs, quan veus l'estructura que hi ha darrere, és maco de veure, no? I dius, doncs sí, té entitat i té un sentit això. Però estic convençuda que és replicable en moltes escoles. M'aventuro a dir concertades perquè són les que més coneixem, però és l'exemple aquest de quan els lemes de màrqueting de les escoles, no, per captar les noves famílies, creixem amb tu, coneixem l'infant és el centre, etc. Ara no repetiré els lemes de diferents institucions, però que tots en major o menor mesura els hem vist al metro, a les marquesines o on sigui, no, que fan la publicitat. Però molts cops, després d'aquests lemes, doncs, ha de tenir un sentit, ha de tenir algun posi, no? Alguna essència. I és amb projectes tan petits com aquests, amb projectes petits en el sentit d'explicar un dia, que te n'adones que quan hi ha una institució que realment valora que l'infant és un tot, és a dir, que la part humanística és importantíssima, que la part científica doncs, té una associació amb la fe, que la part artística pot ser un vehicle absolut per treballar conceptes que ningú s'havia plantejat, és quan dius, això té sentit, no? Aquesta escola és maca, aquest projecte educatiu doncs, té un estil i una experiència de vida que vull per la meva família, i és quan s'ataca l'escola concertada que et surten aquests neguits i dius, és que no heu entès que l'escola concertada el que vol és conèixer l'infant i amb tota l'estructura que representa la infància, treballar-hi. Doncs a mi m'agrada quan el Roger ens explica temes com aquest.
Hi ha un lema de l'escola a primària que van anar els meus fills, que tinc un mal èxit a casa i corregalo per acabar per la botiga d'avui, que és, us podeu marcar, que és compartir és estimar.
Ai, sí. Això és molt d'esplai també, clar,
que
veus? Quedi, però sí,
que us quedi present maco. Que compartís estimar.
Sí.
Doncs feliços de compartir aquesta estona amb els lectors i oients de Catalunya Religió en aquest espai de la Rebotiga. Gràcies, Glòria Barrete, Roger Vilaclara, Jordi Llisterri, s'acomiada també una servidora, Laura Mor. Fins la setmana vinent.
A veure.
Adéu.
Catalunya Religió.